migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. No sé si us ha afectat el tema de que comentava la Cristina, doncs, perdó, la Pilar, doncs no sé si us ha afectat el tema de la caiguda de Microsoft i aquesta situació. Us ho explico. Jo el seu dia vaig preguntar un què per treure conclusions de tot això. Més o menys ha passat això. Hi ha una empresa que es diu CrowdStrike. Aquesta empresa prové de solucions digitals, doncs, a milions de dispositius, no? Entre ells un sistema antivirus. Fan una actualització, de fet, aquesta passada matinada, dijous 18 per la nit. I què passa? Doncs que aquesta actualització és incompatible amb Windows. Parece un chiste, però és que és així. Llavors, què passa? Doncs que tots els ordinadors han d'un pantallazo azul, allò que quan es pengen, pues, tots els ordinadors ahí pilladíssimos. Bé, el cas és que els sistemes que s'han actualitzat no es poden tornar a arrencar. Ha caigut tot. Llavors, aquesta empresa, CrowdStrike, perdona la meva pronunciació, ho mira i diu, mira, és que la solució és eliminar un fitxer que tenim aquí i tornar a reiniciar. Però aquest fitxer no és tan fàcil, això. No és, vamos a eliminar un fitxero i aquí no passa nada. No, si fos això, estaria bé. Però resulta que aquest fitxer que hem d'eliminar per actualitzar tot això està protegit per una contrasenya molt, molt, molt complicada i molt, molt, molt privada, que es diu... És un BitLocker, és un sistema de xifrat que té Windows per protegir. Llavors té una contrasenya que igual coneixen una o dues persones. Una o dues persones. I d'aquí tota aquesta situació que sigui tan lenta a l'hora de corregir tota aquesta problemàtica, que fins que això no ho facin no es podrà tornar a una normalitat, entre cometes. I això està passant a poc, però fins i tot pot trigar dies a estar completat tot això, no? Bé, l'empresa està enfonsant en borsa. Ja veurem quan obri als Estats Units tot el tema, veurem com acaba aquesta empresa de seguretat, perquè ja m'explicareu, em perdonareu la paraulota que diré ara, però és una cagada de primera, però de primera magnitud, de primera magnitud, informàticament parlant, eh? I això ens porta a una altra reflexió. La reflexió de que les nostres vides, i ho dic bé, eh? Les nostres vides, el nostre dia a dia, està en mans de la tecnologia. De tecnologia com aquesta. De tecnologia com aquesta, que si falla, ens deixa en carces. Que si falla, ens deixa amb el cul a l'aire. Que si falla, ens deixa penjadíssims. La nostra vida cada cop més depèn més de la tecnologia. Cada cop més. Té els seus pros, evidentment, i també té els seus contres, com quan passen aquestes coses. Cuando todo funciona, todo va bien. Ay, cuando no funciona, aquí tenim el problema. La IA entra en joc davant de tot això per complicar una mica més la cosa. I és que mireu que la intel·ligència artificial va tan per davant de la nostra manera de pensar que no té regulació. La ètica i la moral desapareixen. No hi ha regulació en moltes qüestions d'intel·ligència artificial. Per això hi ha moltes aplicacions que la tenen i no sabem què hi ha aquí darrere. I això ho enllaço amb una altra qüestió, i és la psicologia. Els problemes de salut mental. De fet, hi ha un augment claríssim d'aplicacions d'intel·ligència artificial per salut mental. Són, en la majoria dels casos, no totes, eh? No totes, perquè hi ha algunes que ajuden als professionals, però la majoria dels casos d'aquestes aplicacions, i si teniu alguna atenció, no tenen cap aval científic i està fomentant l'autodiagnòstic. Com a mínim, no aconsellable. Mireu, tot això té un què. Per exemple, fa un any, dos anys, ara mateix la xifra no la tinc clara, però fa un parell d'anys, va passar el cas d'una noia que es diu Nabla. Nabla, en tot cas, més que una noia, és un chatbot. És un chatbot. Llavors, un pacient va entrar a parlar amb aquest chatbot d'intel·ligència artificial especialitzats en psicologia, no? I el pacient, o el que tenia el problema de salut mental, li anem explicant aquest chatbot, amb aquest, un chat GPT, per entendre'ns, que es diu Nabla, que els problemes que tenia. Bé, va fer aquesta prova i a un li va recomanar que suïcidés. És així. És així. Què vull dir amb tot això? Que no oblidem mai que darrere de tot això hi ha una màquina. Hi ha una màquina, no hi ha una persona. Hi ha una màquina, hi ha uns logaritmes, hi ha un què. I tenir posada la fe, tenir posada les esperances, tenir posada... Té tots un límit. Hi ha un límit, eh? Bé, per què passa això? Passa això perquè no hi ha gent, perquè un cop més ens trobem en que hi ha una manca de professionals importantíssima. Importantíssima. Tenim un gran problema amb això. Un gran problema. Posaré dades. Parlo de psiquiatres. Número de psiquiatres. A Espanya, per cada 100.000 habitants, hi ha 11 professionals, 11 psiquiatres. Si mirem al nostre voltant, a França, a Alemanya, a Holanda, són 22. Ja ens dupliquen. I si mirem a Suïssa, ens quintupliquen. Clar, si parlem de psicòlegs, són tres quarts del mateix, eh? Estem parlant d'un drama, perquè en psicòlegs hi ha 6 psicòlegs clínics, psicòlegs clínics, per cada 100.000 habitants. És un drama. És un drama quan, des de la pandèmia cap aquí, els problemes de salut mental han anat pujant d'una forma alarmant, sobretot en gent jove. Clar, què passa? Tu demanes... Això li va passar precisament... m'ho explicava abans d'ahir un amic meu, del qual el saludo, que necessitava precisament una d'aquestes consultes. Vas a la Seguretat Social i demanes, perquè no és barato ir al médico. Privado, me refiero, eh? O que si no tens una assegurança o alguna cosa així, vas al de la Seguretat Social i li van donar hora per... Després de 402 dies després, tenia hora. 402 dies després per fer una consulta a la salut pública. Suposo que hi hauria un pic. No sé si és una qüestió habitual. Parlo de Catalunya, en aquest cas, eh? 402 dies. Més d'un any. Creieu que un problema de salut mental, independentment perquè no entren en el diagnòstic, sigui més o menys greu, pot esperar 402 dies? És impossible. És impossible perquè estem jugant amb la salut de les persones, fins i tot amb la seva vida. Fins i tot amb la seva vida. Llavors, què passa? Que s'entén, perquè clar, si tu no tens diner per pagar-te unes sessions amb un psicòleg, s'entén perfectament que aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial doncs entrin en juego. És que és perfectament... Es pot entendre perfectament. Ara és un perill, sí. Sí. Parlem d'això i ho analitzem amb la Salut Porres, que és psicòloga i cap del Departament de Psicologia de la Universitat d'Abat Oliva Feu. Salut, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, ens hem de preocupar per l'augment d'aquestes aplicacions per autodiagnòstic de salut mental?
Bueno, jo no diria preocupar-nos, perquè preocupar-nos és absolutament inútil, no? Però sí que ens hauríem d'ocupar i de responsabilitzar del camp d'acció tan exponencialment gran que està agafant intel·ligència artificial, no? I entre tot, doncs, els temes de salut mental. Jo penso que sí hem de ser prudents, perquè la intel·ligència artificial està desenvolupant-se a una velocitat, està creixent d'una manera molt més gran de lo que les normatives, lleis reguladores i aplicació de criteris ètics està desenvolupant. O sigui, no estem a la mateixa velocitat, ens va molt per davant. Llavors, què passa? Ens trobem en un escenari davant el qual la intel·ligència artificial ens permet fer coses tècnicament, però clar, no tot allò que és tècnicament possible ha de ser èticament
correcte,
admissible, sí, sí. O correcte. En aquest desfase tenim una mica de problema, sí.
Clar, en aquest cas, quan parlem d'un autodiagnòstic, habitualment ja estem parlant d'una qüestió que no hi ha una persona que entén darrere, que ens pugui, en aquest cas un metge, un psicòleg, un psiquiatre, que ens doni una valoració del que ens passa. Això és el que fan aquestes aplicacions. Sí. És a dir, això a quins problemes es pot portar un autodiagnòstic fet per una IA?
bueno, un autodiagnòstic ens pot portar al mateix problema que si t'autodiagnostiques buscant informació per internet sobre un trastorn concret.
Això ho fem molt, Salut, això. Això sí, ho fem molt i error, perquè, ostres, acostumes a espantar-te moltíssim.
Què passa? Que no és el mateix informar-te perquè tens unes inquietuds, que seria perfectament lícit, no? Intentar entendre què et passa. Ara, d'això, sigui amb continguts d'internet o amb intel·ligència artificial, donar per vàlida, amb valor diagnòstic, aquesta conclusió, això és un error. Aquestes aplicacions poden ser una eina que poden ajudar els professionals i poden ajudar algunes persones a cert nivell, a un nivell, jo diria, de cribatge, d'apuntar cap a un diagnòstic, però no a confirmar un diagnòstic. O sigui, els professionals han de fer molta formació, molts anys, per poder diagnosticar. Llavors, al tanto, amb delegar de les decisions humanes a la intel·ligència artificial, que és el que estaríem permetent si ens fan els diagnòstics confirmats.
D'acord. Possiblement, i ara et deixo anar la pregunta, clar, la proliferació, l'augment d'aquest tipus d'aplicacions respon a una manca de professionals, no?
Totalment, totalment. Està clar que el tema de la salut mental és el tema d'avui dia, que hi ha una manca de professionals tremendo, hi ha una necessitat creixent i tot tipus de recursos, com a eines i com a ajuts, poden ser benvinguts, però s'ha de regular com es fan servir, qui té la responsabilitat de les decisions que es prenen arrel d'aquests suports i que hi hagi una supervisió. Vull dir, en cap cas l'aplicació pot substituir el professional. Segurament pot donar una informació, pot fer algun tipus de cribatge, una aproximació, un abreviar processos, però no substituir el professional.
I és el que estan fent. Aquestes aplicacions s'estan utilitzant d'aquesta manera, s'estan substituint el professional. I precisament per això et preguntava això, no? Perquè moltes veus veuen en l'augment d'aquestes aplicacions una manca d'accés als professionals, sobretot en una època que és que salut, els problemes de salut mental, sobretot des de la pandèmia cap aquí, i sobretot en gent jove, s'han disparat d'una manera, jo diria que aquí sí, alarmant.
Sí, és cert, és cert. Des de la pandèmia cap aquí, o potser una mica abans, però l'efecte pandèmia, des de la meva experiència, ha fet un efecte catalitzador, potenciador, d'exacerbar les vulnerabilitats humanes a través d'un mal ús d'internet. Vull dir, el fet d'exposar-nos a internet, que internet sabem que està pensada per donar-nos informació a mida del que a cadascú li agrada, etc., també, igual que et presenta coses que t'agraden, presenta coses que activen les teves vulnerabilitats. Així doncs, el jove que té un complex amb lo físic, pels propis algoritmes, l'ús d'internet li potencia el seu punt feble. El que té un punt feble en quant a la radicalització política, per exemple, també el propi internet li potencia tot això, no? Llavors, l'efecte pandèmia no és tant per la pandèmia, sinó perquè ha precipitat un ús d'internet desordenat que ha perjudicat la salut mental. Clar. I aquí, clar, hem d'entendre que aquestes aplicacions potser poden ser una eina per alguna fase, per alguna... com un ajut inicial, no? Per fer algunes recomanacions als pacients, per fer un cribatge, però insisteixo, no pot substituir una teràpia. Ara, entenc que potser és millor que algunes persones puguin accedir a algunes recomanacions generals si no poden accedir a res.
Això t'anava a preguntar, per buscar-li alguna cosa positiva, dins de tot això, suposo que algunes recomanacions generals sí que pot haver aplicacions en funció de quatre símptomes que puguis tenir, no? O que digui alguna cosa mentre, jo què sé, esperes que et visiti un professional.
Exacte. Però mirat des d'aquest punt de vista, com a un pas previ o un ajut o un complement, com una eina que pot recomanar-te alguns recursos, com és fer exercici, com és un exercici de meditació, com és determinades lectures, i recomanar aquests recursos està bé si te'ls pot recomanar la intel·ligència artificial de la mateixa manera que pot ajudar-te un llibre d'autoajuda. Però de la mateixa manera que un llibre d'autoajuda no és substituïble pel terapeuta, però algunes persones amb problemes molt lleus pot ser certa utilitat, de la mateixa manera, en el mateix lloc, posaria aquestes aplicacions.
Clar, bé, insisteixo, torno un altre cop al tema de la manca de professionals. És que estem parlant de que la mitjana de professionals a Espanya és 3 vegades menys o menor que la mitjana europea. Per què creus que està passant això, Salut?
Bueno, aquí, en primer, hi ha una manca de recursos des de la sanitat pública, escandalós, en el sentit de que les places per psicòleg interresident són minúscules en relació a la necessitat que n'hi ha, no? Llavors, què passa? Jo soc directora d'un departament de psicologia. Tots els anys es promocionen una sèrie d'alumnes molt motivats, amb moltíssimes ganes de fer el bé a la societat, de poder ajudar altres, però, clar, amb tan poques places PIR, al final han d'optar per altres camins professionalitzants com el màster PGS, etc. No? Però aquí penso que un dels aspectes claus és potenciar la salut mental des de la sanitat pública, i això implica ser realista i obrir més places PIR. Per una altra banda, sabem que a nivell de centres d'atenció primària s'està obrint una mica la porta als psicòlegs sanitaris, que no són PIRs, però també són, poden exercir perfectament dins de l'àmbit de lo sanitari, no? Llavors, aquí hi ha una mancança d'oferta de places de psicòleg.
D'acord. Ja per acabar, quines recomanacions donaries ara a una persona que s'hagi descarregat una aplicació d'aquestes de salut mental, o alguna persona que digui, ah, doncs vaig a mirar que és tot això, o estic pensant en descarregar-me-la. Quins consells li donaries tu? De com afrontar-ho, de com afrontar-ho i com gestionar aquestes aplicacions, vaja.
Sí, sí, sí. Et diria que s'ho plantegés com un recurs temporal, no indefinit, temporal, mentre que no pugui accedir als serveis d'un professional. Primer això, que fos algo temporal si és que no pot accedir a una consulta de psicologia. Segon, que mai es perdi de vista que és una màquina. Per tant, ojo amb les decisions que la intel·ligència artificial pot prendre o pot recomanar. O sigui, sempre ens ho hem de mirar amb certes cometes. D'acord? I sempre amb la supervisió d'un professional. Que en una fase inicial i en quadres subclínics, vull dir, no trastorns greus, sinó símptomes que no arriben a ser trastorn, o episodis molt puntuals de descompensació emocional, segurament una aplicació pot recomanar-te recursos que poden ser adequats, però sempre entesos des del punt de vista que ha de tenir la supervisió d'un professional i de que és una màquina. O sigui, no ens hem de... O sigui, tot amb cometes.
Doncs, Salut Porres, directora del Departament de Psicologia de la Universitat Abat Oliba Feu. Escolta'm, gràcies per tota aquesta xerrada, aquestes recomanacions que ens has fet, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, navega desde 699 euros. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Y los niños viajan gratis. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Costa Cruceros.
Me voy pa'l campo, que sé que...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sardina de asar a 2,89 euros el kilo. Hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Hola, yo soy una piscina de pueblo, con 4 duchas, un bar, vamos, lo normal. Yo no tengo trampolines ni cascadas artificiales. Aquí no verás batir un récord olímpico. Y no, nunca seré una infinity pool. Pero yo sé que para ti soy más importante que todo eso, porque soy la piscina a la que echas de menos todo el invierno.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. Y si cae aquí, Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs escolta això. Para adelgazar de una vez por todas y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, hay que hacer el plan 1, 2, 3. Y en verano es que es más fácil. Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Buenos días. Mira, con el calor veraniego sudamos más y esto provoca que el metabolismo se acelere y quememos más calorías. Y además, con el plan 1, 2, 3 de Clinitec, adelgazar es más rápido porque multiplicamos por 5 su efecto y podrás lucir un tipazo este verano. Yo sé que a lo mejor estás cansado de probar de todo. Pues la solución te la traigo. El plan 1, 2, 3. Fácil, rápido, no son batidos. Sigues comiendo y sin efecto rebote.
Bueno, pues ya sabes que el plan 1, 2, 3 tiene registro sanitario, es económico, es fácil de hacer, uh-huh. Es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos menos. Enriqueta, ¿cómo funciona? ¿Qué hacemos, por ejemplo, la primera semana?
Pues la primera semana son los sobres de piña. Son drenantes, eliminamos toxinas, nos deshinchamos, recuperamos la cintura, bajamos más de una talla y eliminamos los michelines.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, recuperas tu flora intestinal, regulas el metabolismo, eliminas el estreñimiento y ya me pierdes 3 kilos de grasa.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Rematamos con las cápsulas captagrasas saciantes, sin efecto rebote. Vas a perder de 4 a 7 kilos. Vas a poder controlar además tus niveles de azúcar, colesterol, al bajar de peso, porque lo vas a conseguir. Y además, ¿lo quieres? Pues te lo enviamos a tu domicilio, sin gastos de envío por ser oyente de COPE, sin desplazarte a ningún centro. Y ya puedes empezar mañana mismo a perder peso y volumen. El teléfono para que me llames, 650-51-52-53.
Y es que además, Enriqueta, hoy hay una oferta fantástica para que se consiga adelgazar ya de una vez por todas. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta oferta?
Esta oferta es un ofertón, ¿eh? Porque todos los oyentes que nos llamen ahora, Cruz, van a tener de regalo las infusiones veraniegas, la detox, más la lipo, más la adrena, para mantenernos superhidratados, para que nos ayudan, es un complemento a perder peso. Pero además, las llamadas más rápidas, sí, les vamos a regalar el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado para destruir esa grasita de las 3 zonas más resistentes, vientre, michelines y esa celulitis, decirle adiós, además con el plan 1, 2, 3. Ahora, adelgazar más de 4 kilos en tan solo 3 semanas es posible con tu plan 1, 2, 3. Repito el teléfono, 650-51-52-53.
Vamos a ponernos ese bañador, que es lo que nos toca. 650-51-52-53, el método más eficaz que multiplica por 5 tu pérdida de peso y volumen con el plan 1, 2, 3. Vas a bajar ya de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y el número, 650-51-52-53. Llama a este número, ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para informar sin compromiso de todas las bondades del plan 1, 2, 3. Sí. Y además, gratis, con el plan 1, 2, 3, las infusiones y el gel adelgazante con el plan 1, 2, 3. Repito el teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta Patonés Patonets.
Patonets molt grans per tu i per tots.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vine a Bauhaus i emporta't el 3x2 en pintura plàstica blanca mat de 15 litres per només 31,99 euros cada pot. Emporta't-en 3 i paga'n 2 només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Vols unes vacances inoblidables?
Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Endinsa't en una experiència única plena de natura, aventura, relax, cultura, gastronomia. Aquí ho tens tot.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvel y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvel tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
El cunyat que et dona lliçons de futbol. El company de feina expert en davanters. El del gimnàs que es creu observador i secretari tècnic. A tots ells demostra'ls que tu ets el millor míster. Torna Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
Vine a Bauhaus i emporta't l'aire condicionat de 3.000 frigories per hora amb classe energètica A++, wifi i 5 anys de garantia. Tot per 249 euros només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, minut i mig, sobre dos quarts de dues del migdia. Si em permeteu, comencem a fer una mica d'informació de serveis i comencem pel temps. Buah. Bé, què he de dir? Calor, no? Calors, perquè s'ha acabat aquesta relativa treva de calor que teníem per les nits, això s'ha acabat. Els termòmetres, ja aquesta passada nit no han baixat els 25 graus, això és una nit tòrrida. Fins a 20 graus, si no baixen dels 20 graus, és nit tropical. Si no baixen dels 25, és nit tòrrida. I és el que hem tingut. Una nit tòrrida a Barcelona Raval, al Vinebre, a Vinebre, a Badalona, a Cabassers, a Balaguer, a Alcanar, a les Borges Blanques... Nit tòrrida. Bé, de fet, a l'11 de juliol ja els alfacs ja vam tenir aquesta temperatura de nit tòrrida. Però això és el que tindrem aquesta nit. Això és el que tindrem aquesta nit. Una nit tòrrida, però tòrrida. Però tòrrida. Fins diumenge. Fins demà passat, que començaran a baixar les temperatures i dilluns que es normalitzaran, tindrem aquestes nits tòrrides. L'únic lloc on la temperatura ha baixat els 20 graus ha estat el Pirineu. A dalt de tot, és quan ha baixat. Què ens espera? Doncs una alerta pràcticament a tot Catalunya. Aquesta tarda de divendres esperem una alerta pràcticament a tot Catalunya. Es salva d'aquesta alerta, doncs, la Costa Daurada, la franja de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Però això no significa que faci fresqueta, eh? Significa que no hi ha alerta. Ara la calorada serà d'un i do, eh? La Vall d'Aran, tres quarts del mateix. També es salvarà tot això. Calor. Temperatures que es disparen i demà dissabte estaran disparadíssimes i esperem temperatures, per exemple, cap a Ponent, cap a Lleida, cap al Segrià, que tota aquesta zona que passaran tranquil·lament dels 40 graus. Vigileu a les zones centrals del dia i amb aquests episodis d'alerta per intensitat de calor, hidrateu-vos, beveu molta aigua, eviteu les zones centrals del dia. Vull dir, aquests consells tan tòpics, doncs són molt aconsellables posar-los en marxa i avui. Demà dissabte ens aixecarem amb un dia assolellat, crec que brotejarà, però no pas núvol, sinó per la polsa sahariana que tindrem a sobre i que es mantindrà. De fet, aquesta calor continuarà demà dissabte i per la tarda tornaran a disparar-se en hores centrals del dia. Ja es començaran a disparar les temperatures d'una forma embogida. Embogida. Alerta a pràcticament tot Catalunya. La part de Terres de l'Ebre i Costa Daurada també salvarà possiblement d'aquesta alerta, però les temperatures, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Hi ha unes temperatures que es mantindran. Diumenge, dia 21... entra un front que començarà a fer baixar les temperatures. De fet, ja ho notarem, cap a la nit de diumenge les temperatures baixaran per dilluns estar el que tocaria per l'època. Fins i tot ja esperem ruixats, algun ruixat cap a la costa central i comarques de Girona. Un cap de setmana interessant el que ens espera. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bon dia, benvinguda.
Hola, hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant a l'autopista Peixat, a l'altura del Vendrell. Hi ha un carro tallat per les tasques de retirada d'un camió que s'ha incendiat aquesta matinada. Destaquem que en aquests moments la incidència, com deien, talla un carril a la calçada en sentit sud, en sentit Tarragona, i provoca afectació viària des de l'Arbós en un tram de 8 quilòmetres i mig de retencions. També destaquem en aquests moments a la demarcació de Lleida, de la C14, a Ribera d'Urgellet, hi ha hagut una col·lisió frontal amb tres turismes implicats i se circula en aquests moments a través de pas alternatiu a la demarcació de Tarragona, a la C-422, a l'altura de Constantí. Està totalment tallada per l'incendi d'un altre camió. Pel que fa a les vies més immediates de l'àrea metropolitana de Barcelona, destaquem retencions a l'autopista P7 en diversos trams, entre Montornès i Montmeló, i també més endavant a Cerdanyola del Vallès, a la C-17. Observem per càmeres lentitud entre Parets i Mollet del Vallès i acabem situats a les rondes de Barcelona perquè hi ha retencions a l'altura de Vall d'Hebron en els dos sentits de la circulació per les obres de cobertura que s'hi fan en aquest tram. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Bona tarda, Fina. Moltes gràcies. L'actualitat esportiva, els titulars de la jornada, l'avançament de l'esport amb el Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Bon migdia.
Què tal? Bon migdia de calor, tu.
Però calor, espera't, que això apretarà. Com tenim l'esport?
Doncs mira, avui hem vist el primer entrenament del Barça de l'era Hansi Flick, 30 minutets. Ens han deixat estar allà, a la ciutat esportiva. Ja ha vingut Hansi Flick a parlar amb nosaltres, sense micro, sense gravar, però a parlar amb nosaltres. Diuen que a Alemanya era comú això i que ho feia habitualment. Ha vingut a explicar-nos com seria la sessió. Sí. Ha dit que està molt content amb Thiago Alcántara, el mític Thiago Alcántara, que ara té de pràctiques aquest estiu.
Està de becari.
Està de becari, sí, sí, i literalment, perquè després ha de tornar a Liverpool fins a acabar l'any per un tema de fiscalitat, però anirà a la gira i estarà tot aquest estiu. Ens ha explicat que els joves l'han sorprès molt i hem vist com es dividien en dos grups. Estaven els més joves a un costat i, diguem, els que ja estaven a Can Barça estaven a l'altre. Alejandro Valde, encara que és jove, però estava a l'altre perquè ja porta temps. En Víctor Roque, estava en Ansu Fati, un Ansu que hem vist molt bé, està molt bé físicament. I res, explicarem els detalls d'Esportscope a partir de les 3 i 25 minuts d'aquest entrenament del que ens deia Hansi Flick. També escoltarem a Ronald Koeman. Aquest matí ha tornat a aparèixer Ronald Koeman, l'exentrenador del Barça, amb pals. És habitual, això ja. A la directiva diu que els problemes del Barça són per la directiva, precisament per la manca de feina de la directiva, deia...
Encara està amb això?
Ah, encara està amb això.
Ja ha passat ja temps, eh?
Però ha dit que vol tornar al Barça, però com una mena de director tècnic i tal, però que no seria amb Laporta, ho ha dit tal qual. Era evident, però ha dit que amb Laporta no seria, que diu que al Barça li cal un Mbappé, és cert, però evidentment...
Clar, que cal diners per tenir un Mbappé.
I parlarem del cas Frenkie de Jong. Ell coneix a Frenkie de Jong, no el va tenir a l'Eurocopa, ell com a seleccionador de Països Baixos, diu que no està bé, que físicament és una lesió important, això també preocupa el Barça des de fa temps, no saben si anirà a la gira, no saben què passarà, i diu que això és culpa del Barça, que el va forçar a jugar. També, evidentment, parlarem del Girona, de Savinho, que s'ha fet oficial ja, que era el gran jugador que tenia el Girona de Mitchell la temporada passada, que la classificat a Champions, doncs s'ha fet oficial que és jugador del City. Volen reforçar almenys un jugador per línia, explicava Mitchell, i no perden de vista Eric García, que ara està als Jocs Olímpics i ha tornat a ser jugador del Barça, que és el que té la propietat de l'Espanyol. Avui també entrenament a portes obertes, l'Arnau ens explicarà com ho ha vist i, evidentment, necessiten un davanter. És el que demanen, un davanter després de la sortida de Martin Brethwaite. Així que tot això actualitzarem a partir de les 3 i 25 minuts d'Esportscope.
Ostres, la pretemporada Mercato està bullint, poca pasta i...
Poca pasta, Nico Williams es parla molt.
I Nico Williams, vindrà Nico Williams? Perquè avui he vist que penjaves un tuit dient Nico Williams a la botiga del Barça.
Sí, no, però això era que casualment a la botiga del Barça, on èxit de vendes, avui coneixerem més dades de la samarreta del Barça que va sortir ahir, èxit de vendes total, 3 de cada 4 samarretes que s'han comprat són de Lamine Yamal, és un èxit sense fer cap fitxatge al Barça realment, només amb Lamine Yamal ha superat les vendes el primer dia de l'any passat i que havia fitxat altres jugadors, i Lamine Yamal està ressant amb el seu número 19 i evidentment la gent espera Nico, i el que ha fet resulta que la marca que vesteix al Barça doncs té una botiga al costat de la botiga del Barça i allà tenen posat a Nico Williams.
A Nico Williams. La samarreta del Barça, la que portarà els jugadors, té el logo de Spotify, sí, però la que venen a les botigues té el logo i el nom.
I el nom, perquè és un canvi de logo que va fer Spotify, va avisar tard. Nike, que és la que va estar al Barça, a més estaven en unes negociacions molt dures amb el Barça, que encara no han firmat l'acord, i d'això ja ho veurem més endavant com acaba, que ha anat a via judicial i tot, i llavors no van poder produir-les. El que faran és, el que ens deien és que al setembre arribaran les samarretes ja que vesteixen els jugadors sense les lletres de Spotify.
Quitando de encima estas, clar, no? Pues que les posin barates, aquestes, almenys.
Van al mateix preu i, clar, aquestes quan s'acabin, s'acaben. El que volen al Barça, evidentment, és vendre moltes d'aquestes i després tornar a vendre, diguem, les bones, tornar a vendre-les i... Que
I més cares.
I, bueno, al mateix preu, però ja són cares.
Vale.
Si fas tot el
quan costen? Quan costen?
Més de 150 euros, si poses nom el teu nom o el nom del jugador, el dorsal, el parche de la Champions i tal, més de 150 euros. Pot arribar a 180 en el cas que sigui ja la samarreta de maig, de partit, diguem, dels jugadors, sí, sí. Pot arribar a 180 euros. molts calés, aquí és on treuen. Això sí que és una palanca.
Això és una base, home. Mira les samarretes que estan venent Mbappé, tres quarts del mateix, vull dir, són grans negocis, això.
Quatre setmanes vistes, reserves la samarreta i no la tens fins quatre setmanes després, imagina't. Per això el Barça pensa que si ve Nico Williams amb el factor Lamine i Nico, bueno, aquest estiu farien molta caixa amb la samarreta.
Merchandising. Víctor Navarro, moltíssimes gràcies.
A tu i bones vacances quan acabis el programa.
Gràcies, molt amable. Ens tornarem a veure durant aquest, tot aquest agost, això segur, eh? Bé, de seguida parlarem de els abandonaments de mascotes. A l'estiu augmenten l'abandonament de mascotes. De seguida parlarem amb la Laura Rodríguez, que és responsable de comunicació de Fundació Affinity, per fer 5 cèntims amb ella sobre el tema, sobre què fer, com fer i de quina manera fer. Però abans d'això, abans d'entrar en matèria, vols fer reformes a casa? Sí? Doncs mira, Atelier. Atelier és la teva solució perquè ofereixen projectes personalitzats en reformes de cuina, bany i reformes integrals des de fa més de 30 anys amb els millors professionals propis que ho faran molt especial per tu. Mira, sempre amb la millor qualitat, sempre amb els millors acabats, preus immillorables, dates d'entrega en plaç i garantitzats i ofertes i regals per cada projecte. Així que pots anar a visitar l'exposició d'Atelier a la via Augusta 106 o trucar al 606-34-67-23. Atelier, la teva llar en bones mans.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
2020, Tokio.
Cravioto marcando el ritmo. España lo tiene. Es un duelo a muerte.
Saúl Cravioto consigue su quinta medalla e iguala a David Kahl en su récord. Son los deportistas españoles con más medallas olímpicas. Quedan solo 7 días para vibrar con los nuestros.
Medalla de plata para la delegación española.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de la diócesis de Tuy-Vigo. Desde la Catedral de Santa María de Tuy, ordenación y toma de posesión de don Antonio José Balín Valdés. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Solo este verano con Chin Chin de Oflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Oflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de julio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'estiu passat l'abandonament de mascotes va ser elevat. Com encarem aquest estiu 2024 conforme abandonament de mascotes i quines alternatives hi ha? Tenim al telèfon a la Laura Rodríguez, responsable de comunicació de la Fundació Affinity. Laura, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Laura. Com està ara mateix el nivell d'abandonament d'animals?
Doncs, segons les xifres que tenim de l'any passat, del 2023, es van recollir a tota l'estat espanyol un total de 286.000 gossos i gats per les protectores espanyoles. Això, si ho comparem amb els darrers anys, veiem que hi ha una certa estabilitat, vale? Vam veure una baixada en els anys de la pandèmia i ara estem, doncs, diguéssim, estables, però, clar, són xifres, doncs, molt altes, no? Que encara ens agradaria dir, més que aquesta estabilitat, ens agradaria poder dir doncs, que són xifres que estan disminuint, però no és així.
La llei de benestar animal, que va entrar en vigor també fa, d'aquí res farà un any, com ha influït en això, en que la gent s'ho repensi, la gent augmentin els abandonaments o no?
Nosaltres no hem vist un impacte de la llei. És veritat que, com tu deies, va entrar en vigor a finals de l'any passat, per tant, van ser com pocs mesos de vigència d'aquesta nova normativa, i no hem vist que hi hagi que estigui reflectit en l'estudi. Nosaltres, aquesta estabilitat vol dir que aquests 287.000 animals són molt semblants als anteriors de l'any passat, on no hi havia la llei, no? Per tant, de moment no veiem un impacte directe.
Bé, clar, és que per què encara passa això? Per què la gent encara abandona les seves mascotes? Això és una qüestió que encara es manté allò de et regalo una mascota, regalo un gosset, és un concepte regal més que una responsabilitat, hi ha una certa consciència? Com ho veieu, això?
Sí, encara regalen animals i encara, sobretot, es prenen decisions basades més en l'impuls i més en aquest desig momentani o en que els fills, per exemple, puguin demanar un animal, i no tant en una reflexió en profunditat on realment s'entenguin les responsabilitats que implica compartir la nostra vida amb un gos o un gat durant 15 anys o més. I, per tant, també a vegades una mala gestió de les expectatives, és a dir, ens pensem que conviure amb un animal és una cosa, després ens donem compte que igual no és exactament així, si ens imaginem com una cosa, diguéssim, idíl·lica, no? I hem de tenir en compte que al final és una relació, com altres relacions que tenim, amb coses a millorar, amb coses, òbviament, molt bones, i amb d'altres que no tant. Això és molt important tenir-ho en compte a l'hora de prendre la decisió, perquè després aquesta relació amb l'animal estarà basada en la realitat i no tant en unes expectatives que no es podran complir.
Mm. Quines alternatives hi ha a tot això? Una d'elles seria l'adopció, en aquest cas, no? Donar l'animal en adopció. Seria una de les alternatives?
Alternatives quan el vincle es trenca, no? Et refereixes...
Sí.
Sí, el que nosaltres diem és que mai l'opció és deixar l'animal en una carretera, en qualsevol lloc on estigui, diguéssim, sol, no? I que llavors allà sí que pot tenir perill, o sigui, perill en la seva vida, etcètera, no? Llavors, en el cas en què realment el vincle es trenqui, no hi hagi manera de tenir aquesta convivència, nosaltres el que recomanem és intentar buscar una família en aquest animal, perquè el fet de que no hagi pogut donar-se aquesta convivència amb nosaltres no vol dir que no pugui ser satisfactòria amb una altra persona, no? A vegades l'estil de vida és diferent, potser l'altra persona, doncs, si és un tema de problemes de comportament, sap educar-lo o recorre a un professional que l'ajuda, etcètera, no? Per tant, això seria el primer, buscar una altra família, no? I si no, doncs, òbviament, haurem de contactar amb una protectora i també que ens puguin, doncs, potser assessorar o ajudar a buscar un adoptant o, en últim cas, doncs, quedar-se a la protectora.
Bé, afortunadament la majoria de mascotes acostumen a acabar sent un mes de la família i això no passa. De totes les mascotes que hi ha, no suposo, Laura, que això passa en una minoria de famílies, no?
Sí, absolutament. Per la enorme majoria de les persones que conviuen amb gossos i amb gats, l'animal és un membre més de la família. Com tu dius, la majoria també valora els beneficis que té conviure amb animals, per ells mateixos, per la família, pels nens, etc. I només hi ha al voltant d'un 2% de casos on el vincle, doncs, es trenca, aquesta convivència no és possible i acaba en l'abandonament de l'animal, que al final, lògicament, en aquesta situació és qui més pateix, no? Abans parlàvem de que això al final és una relació, però clar, les relacions entre persones, quan es trenquen, doncs, bueno, cadascú va per una banda, no? En aquest cas, quan aquesta relació es trenca, l'animal no té maneres de sobreviure per si mateix, no? Per tant, aquí hem de tenir molta cura en com resolem, no? Com donem solució a aquesta situació tan especial, no?
I ja per acabar, quins són els beneficis de conviure amb mascotes?
Sí, hi ha moltíssims, des de que ens calmen, ens generen, no? El fet d'estar amb ells, de tocar-los, ens generen una sèrie de, bueno, d'endorfines, no? D'oxitocina, ens baixen el cortisol, que és l'hormona de l'estrès, això seria més a nivell com químic, no? Però sempre té un paper de recolzament emocional, no? I un paper clau en aquesta xarxa de recolzament social que s'està veient que és tan necessària pel benestar de les persones.
Doncs Laura Rodríguez, responsable de comunicació de la Fundació Affinity, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Síguenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran. Desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis, 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la plusvalía. Estamos con Sergi Ortega, que es miembro del Departamento de Derecho Procesal Civil de Tarinas, que nos viene a hablar sobre la posibilidad de reclamar las plusvalías. Sergi, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cruz? Buenos días.
Pues, oye, ¿qué es el impuesto de plusvalía? Vamos a empezar por aquí.
Pues el impuesto de plusvalía viene regulado en la Ley de Haciendas Locales y es aquel que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Es decir, aquel incremento que se produce cuando una persona tiene un inmueble, un terreno en propiedad, igual lo compra, imagínate, por 100.000 euros y lo vende por 150.000. Pues la plusvalía grava ese incremento de 50.000 euros.
Esa revalorización,
correcto,
por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese precio superior. ¿Y cuándo hay que pagarlo esto?
Pues hay que pagarlo, sobre todo, únicamente cuando estemos hablando de terrenos de naturaleza urbana, es decir, quedarían excluidos aquellos terrenos rústicos, por ejemplo, ¿vale? Y cuando se produce una transmisión, es decir, una compra-venta, una donación, o se obtiene, se adquiere mediante una herencia, ¿vale? Hay que pagarlo cuando hay un incremento del valor de ese terreno. Si no hubiera un incremento, habría que declararlo, pero no habría que pagar absolutamente nada.
Bien, ahora vamos a la reclamación. ¿Es cierto que se puede reclamar en ciertos casos?
Pues se puede reclamar en aquellos casos en los que antiguamente se tuvo que pagar a pesar de que el terreno no hubiera incrementado en su valor. Es decir, había una ley en España que regulaba este impuesto, que fue anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional por vulnerar el principio de no confiscatoriedad, porque el método de cálculo del impuesto era un método objetivo que en algunos casos, a pesar de no haber ocurrido ningún incremento del valor de ese terreno, la ley te obligaba a pagar.
A pagar igualmente.
A pagar igualmente, a pesar de que el hecho imponible pues no se había dado. Recientemente hay también una sentencia del Tribunal Supremo que abre la puerta a reclamar todas aquellas personas que, a pesar de tener una resolución administrativa firme,
sí,
que no les permite recuperar el dinero, también puedan emprender una demanda en contencioso administrativo para recuperar ese dinero.
De acuerdo, o sea, sería una posibilidad. Y en Tarinas supongo que lleváis este tipo de reclamaciones, ¿no?
En Tarinas llevamos este tipo de reclamaciones. Además, el estudio de viabilidad es totalmente gratuito. ¿Mm? El cliente puede contactar con nosotros a través de nuestra página web o de nuestro teléfono y concertar una cita esencial o pasarnos la documentación vía correo electrónico para que se la estudiemos y le digamos si efectivamente es viable o no. Además, los honorarios luego también pues son bastante asequibles para cualquier consumidor.
Bien, ¿y cuál es el procedimiento a seguir con vosotros?
Pues se puede poner en contacto con nosotros a través de la página web tarinas.com o a través del teléfono, que es el 93 11 55 111.
93 11 55 111. Es el teléfono de Tarinas Law & Economy.
Correcto.
Pues ya lo sabéis, si tenéis esta suspita sobre la plusvalua, si tenéis esta sospecha sobre la plusvalía, pues podéis poneros en contacto con Tarinas. Sergi Ortega, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cruz, un placer.
Dama al poble espanyol, dins de l'Alma, del festival Alma, tenim grup de luxe, tenim el Lori Meyers, que doncs exposarà els seus 20 anys a l'ofici per fer-nos gaudir a tots. Tenim al telèfon a l'Alejandro Méndez, una tercera part del grup. Està l'Alejandro Méndez, l'Alfredo Núñez i l'Antonio López, són els tres Lori Meyers en aquest cas, no? Alejandro, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado hablar contigo, Alejandro. Ostras, 20 años a las espaldas ya, ¿eh? Esto se dice pronto, ¿no?
Sí. Cada vez que lo pensamos decimos, tío, que creo que ha pasado muy rápido o no nos hemos enterado, pero de repente vamos cumpliendo, digamos, ese tipo de años y ese tipo de objetivos y para nosotros seguimos, digamos, en esa, ¿no? en ese día a día, en ese disco, en ese concierto a concierto. Y de repente pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de 20 años de viaje de estudio, se hace ya de repente, se emborrachame también tiene ya de edad. Entonces, pues, no te das cuenta, ¿no? Porque estás en la vorágine del concierto, del día a día, pues, y el tiempo pasa.
Hombre, muchos os recordamos como una de las bandas, os recordamos, tenemos ahora, ¿no? Parece que se habla en pasado y es un presente, claro, perdona. Estamos hablando precisamente de algo icónico, o de uno de los iconos de las bandas indie, en este caso, de la música indie independiente. ¿Estos remanentes se siguen respirando, Lori?
Esa es otra de las cosas, ¿no? que te vas dando cuenta que a medida que pasa el tiempo, pues digamos el grupo se va situando o se le va considerando como algo, digamos, que tiene su espacio, ¿no? O sea, en una escena que se creó no hace mucho tiempo,
sí.
Y digamos una especie como de entre comillas de poltrona, ¿no? Que parece que tiene el grupo, ¿no? Que después de tanto tiempo, pues, y desde los conciertos que hemos hecho tan importantes, pues es verdad que yo empiezo a leer en crónicas como el palabras como eso, como mítico, cosas de festivales, tal,
sí, sí.
Las cosas que es verdad que seguimos en un punto que cuando leemos decimos, ostras, que nosotros nos consideramos todavía como estamos ahí, ¿no? Trabajando en el grupo y en el futuro y cosas, pero empieza a ver como que ya hay, digamos, el pasado pesa, ¿no? Y pesa para bien, realmente, como bien dices, creo que hemos hecho un trabajo de muchos años, de estar en una escena, ha crecido mucho la escena musical alternativa o indie, como se quiera llamar, y ha sido pues gracias a un montón de festivales, de grupos, y entre ellos pues estamos nosotros y nos sentimos muy orgullosos de haber pues creado esa escena.
Ay, como conciertos míticos, por ejemplo, es haber llenado dos veces el Winzig Center. Oye, esto no lo hace cualquiera, ¿eh? Tampoco.
Sí, la verdad es que es impensable. Nosotros cuando empezamos, teníamos el grupo que, de hecho, empezamos en una compañía independiente de Barcelona, Houston Party, y tocábamos en salas de, ¿qué te iba a decir?, de 200 personas, y eran como dentro de un circuito muy reducido para un grupo de gente, para una escena muy, muy pequeñita, y la cosa pues ha ido para arriba y nos planteamos ese tipo de recintos que para nosotros, pues, imagínate, es todo un orgullo.
Bueno, mañana os veremos a las 9:30 en el Popla Español, en el Festival Alma. Supongo que, entre otras cosas, presentáis el Espacio Infinito, ¿no?, que es vuestro último trabajo, lo que vais a presentar este disco.
Sí, seguimos con la gira de Espacio Infinito y es de el tercer año ya, pero todavía seguimos yendo a sitios que tenemos que seguir presentándolo. Es verdad que hemos sacado dos últimos singles el año pasado, colaboraciones con Manola y con Cora, que también las tocaremos. Entonces, bueno, sí, pero se centra un poco en ese disco.
Estaremos ahí. Realmente, cuando presentáis Espacio Infinito o hacéis un nuevo trabajo, ¿qué se pretende? Porque supongo que después de 20 años ser un poco disruptivo con uno mismo no debe ser una cosa fácil, ¿no? Si es que se pretende ser disruptivo, no lo sé, porque igual no se pretende ser disruptivo.
Es complicado, porque a medida que vas haciendo más discos es más complicado salir un poco de tu zona de confort o de tu forma de hacer las cosas. Nosotros siempre tenemos esa idea un poco de que a medida que surge un nuevo proyecto, en la medida de lo posible, pues cambiar algo. Creo que es la forma que hay de refrescar, de mantenerte vivo y de que el grupo siga teniendo algo rompedor para seguir adelante. Si hiciésemos siempre lo mismo o intentar seguir la misma forma de hacer las cosas, creo que entraríamos en una dinámica automática de hacer las cosas. Entonces, bueno, eso es lo que nos mantiene vivos y en eso trabajamos.
¿Cómo vamos a disfrutar mañana a las 9:30 en el Poble Español, dentro del Festival Alma, Lori Meyers, que además vas a estar con Nanny B. Sweet, por ejemplo, o The Crab Apples, que també van estar ahí, así que va a ser una noche fantástica en el pueblo español. Alejandro, oye, muchísimas gracias por la charla y a disfrutar mañana.
Muchas gracias a vosotros.
I nosaltres arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una bona tarda, un bon cap de setmana i vigileu amb la calor.